Doncs va, que comencem des de Lleida i ho fem avui en un dia que hi ha multitud de dies mundials. És curiós, això. A Espanya, per exemple, se celebra el Dia de les Escritores, que em sembla perfecte. També és el Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar, l'RCP, allò de, si trobes una persona sense pols i sense respiració, doncs fer el massatge cardíac i fer aquestes insuflacions després d'haver trucat al 112 sempre i mentre s'espera que arribi l'assistència perquè es poden salvar vides. Avui és el Dia Mundial de la Reanimació Cardiopulmonar, però també és el Dia Mundial de l'Anestèsia, Dia Mundial de l'Alimentació i aquest, ho sento, aquest m'encanta, Dia Mundial del Pa. Soc un panarra. Ho dic així, soc un panarra. Jo, un bon pa amb un bon oli, pa amb oli. I ja està, ja sóc feliç. Imagina't si us ho poso fàcil. Sóc el Ricard Álvarez. Com et deia, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que comencem setmana, són les 12:21 minuts, dia 16 d'octubre. Estem ja a la segona meitat del mes d'octubre i ara sembla que sí, que arriba la tardor. Hores d'ara, estem a 18 graus a la ciutat de Lleida. Ens hem quedat a una mínima de 16,9-17, per tant, fred no n'ha fet. Però és veritat que ja va arribar els núvols dissabte, ahir diumenge sobretot, aquesta matinada ha plogut una mica i durant el matí doncs, també ens ha acompanyat plugint feble, però el que és més indicador de tardor és els núvols. Núvols baixos, poca visibilitat, poca, per no per anar caminant cap problema. I entre la matinada i el matí s'han recollit a Lleida 2 litres per metre quadrat, que no soluciona res ni de lluny, però benvingut sigui. Què fem? Doncs buscar aquesta previsió meteorològica. Said Esbai, a veure què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara a demà. Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida, cel ennuvolat o cobert amb precipitacions remetent al llarg de la jornada. Temperatures en lleuger descens, amb 25 graus de màxima a Lleida, Ciutat i Balaguer, 24 a Tàrrega, 22 a Viella i també 21 a la Seu d'Urgell. A més, vent fluix variable. Per demà dimarts, intervals ennuvolats amb probabilitat de precipitacions al Pirineu ja a la tarda i sense descartar-ho tampoc a la resta, de forma més dèbil i aïllada al llarg de la jornada. Temperatures en ascens, amb 27 de màxima a Lleida, 24 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. A més, vent fluix variable tendint a sud i sud-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Parlarem amb l'Armando Álvarez i veurem la previsió de la setmana. Ara una ullada a l'actualitat.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ha estat un cap de setmana llarg, per desgràcia hem de lamentar víctimes mortals a la xarxa viària lleidatana, però a més d'altres successos desagradables, desagradables com pocs. Que t'entrin a casa, que et robin, que et maltractin i que et deixin tancat. Això és el que ha hagut de patir una parella de 77 i 80 anys que vivien a casa seva, a la urbanització Tabac, que està a 2 quilòmetres d'Alguaire. Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest robatori violent que va passar la matinada de divendres a dissabte, quan els assaltants van accedir a l'interior de l'habitatge mentre els propietaris, un matrimoni, com et deia, d'edat avançada, estaven dormint. Els lladres van agredir i tancar el matrimoni en un traster per robar-los diners i joies. Cap als vols de les 5 de la matinada, un familiar va alliberar les víctimes i van donar l'alerta als Mossos d'Esquadra. Les dues víctimes han resultat ferides lleus i han estat atesos pels serveis d'emergències mèdiques. La investigació continua oberta, eren dos individus que anaven tapats amb passamuntanyes, que van entrar a les 3 de la matinada quan el matrimoni dormia, que a l'home el van despertar enfocant-lo amb una llanterna a la cara i pegant-li al cap amb una pistola, que no sabem si era de veritat o no. i a la dona la van aturdir amb cops al cap i bufetades. Els van demanar on tenien els diners i les joies, els van fer passejar-se per tota la casa per dir on tenien les coses de valor i després els van tancar. A la dona la van lligar amb una brida, les dues mans, i l'home, doncs, al traster on els van tancar, va aconseguir un ganivet, i quan van deixar de sentir soroll a la casa, van intentar forçar la porta per sortir. Bueno, això ha passat aquest cap de setmana aquí a Lleida, a Alguaire, sense anar més lluny. Hi ha veïns que diuen que aquesta setmana hi havia anat unes persones a la urbanització que s'havien passejat per dins preguntant, amb l'excusa de preguntar si hi havia alguna casa en lloguer. Per tant, tot això sembla indicar que no és a l'atzar, que no es va triar a l'atzar aquesta casa, que van entrar per una finestra petita que tenien i que es devien adonar que eren un matrimoni d'edat avançada. Ara, l'ensurt, déu-n'hi-do. De diners diu que se n'han endut pocs, perquè en tenien pocs a casa, i joies poques també, perquè també en tenien poques. Però l'ensurt no té preu, i això sí que no t'ho paguen amb cap indemnització, ni cap judici, ni cap història. L'ensurt ha de ser tremendo, i per tant s'ha de seguir treballant els cossos de seguretat perquè això deixi de passar. Però immediatament, no ja en parlarem. Això ha de deixar de passar. I perquè deixi de passar és que si un dels passos és que si enganxen a una persona d'aquestes, no pot estar lliure al cap de 10, 12, 24 hores. És un dels passos que s'ha de fer. I d'altres. Però aquest és un. Canviem de tema. Lleida Ciutat. Promenade. Promenade és l'empresa que hi ha darrere del futur o no futur centre comercial de Torresalses. Sí, sí, aquest tema que fa 10 anys que te l'estic explicant. He dit 10 a l'atzar, però no n'hi deu de faltar gaire, que parlem d'aquest centre comercial. Doncs Promenade ha ofert a la Paeria de Lleida una donació econòmica per substituir els avals de prop de 4 milions d'euros que fa un any va dipositar davant de notari per finançar la construcció dels vials de l'avinguda Víctor Torres i del carrer francès Bordalba Montardit, que donen accés a la zona comercial que projecten a Torresalses. Els promotors del parc confien que el canvi d'aval a donació facilitarà i agilitzarà la disponibilitat dels recursos a la paeria perquè es puguin executar les obres. Promenade Lleida preveu assumir totalment el cost dels vials sense condicionar, diuen, l'obra a la construcció del projecte comercial i d'oci. Bueno, si ho desvinculen, tot el que sigui una millora amb infraestructures, benvinguda sigui. Vials, ponts, carrers més amples, benvingut sigui, evidentment. I acabem amb la notícia econòmica que ens explica una altra dura realitat. Les dones rurals de Lleida amb més atur malgrat ser minoria als pobles. Són majoria a l'administració local i governen cada vegada més municipis, però en l'àmbit rural són minoria i són les que tenen més atur. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Bé, doncs, aquest cap de setmana en Lleida Esportiu, amb esports, igual et penses que ha visitat Badalona. Doncs no. Se n'ha anat a Vic per jugar contra un equip que es diu Badalona i que les males llengües diuen que l'any vinent igual està a prop de Lleida i no sabem en quin nom. Però bueno, sigui com sigui, el Sergi tenia respecte en aquest partit i un empat a 0 jo crec que no és un mal resultat. Sergi,
No, és un bon punt, és un bon punt. Primer perquè puntuar fora de casa, per mi, potser després a dos quarts de dues altres tertulians diuen diferent, no? Perquè no puc entrar avui a la tertúlia d'aquí una hora perquè tinc una altra feina. Però per mi, i ho pots dir, és un bon punt. Fora de casa puntues bo. Lleida va tenir dues oportunitats bones a la primera part on va ser superior interior i hagués pogut marcar gol. Sempre va tenir aquesta vocació ofensiva, però s'ha de tenir en compte de que després de 3 partits el Lleida va deixar la porteria a 0, perquè es va marcar Sant Andreu, ens va marcar Manresa i els 2 gols del Penya Deportiva, no? I això sempre és important, i això que la segona part el Badalona va tenir al minut 70 una gran oportunitat amb una gran intervenció del porter Iñaki. Sé que el Lleida perd la primera posició perquè l'Hércules ho està fent molt bé, res a dir, ha fet 18-21, és espectacular, el Lleida 16-21, que també és espectacular, res a dir, però el Lleida entrava a Vic com a segon i surt com a segon, perquè el tercer era el Badalona Futur. Per tant, doncs, la perillositat del partit era màxima i el 0-0, reitero que és un bon punt pel conjunt de Viadero. Ara tenim primer 2 partits seguits a casa, molt complicats, però anem primer al principi, que és aquest diumenge a les 5 davant del València Mestalla, que està amb 9 punts a la zona mitja de la taula classificatòria, que té un molt bon equip. A més, he vist el quan jugava el València primer equip, per veure si porta algun del filial, però bé, jugué dilluns a les 9 de la nit. No hem tingut sort per aquesta via, però ja és diumenge a les 5 davant del Mestalla. I la situació, doncs, una mica bé, important de cara al futur, jo crec que molt important i clau, perquè evidentment tothom reconeix que dividits a la ciutat de Lleida, que ja són pocs, que ja són pobres, doncs ja significa pràcticament un certificat de defunció per aspirar a alguna cosa més. Doncs ahir els seguidors del Lleida van exhibir una pancarta, jo crec que absolutament lògica, una ciutat, un sol club, totalment lògic.
Ja, però quin? El que ja tenim?
Bueno, és que no sé si n'hi hauran 2, 3, perquè jo estic a punt també. Però bueno, el tema està, l'anècdota està, que ahir les entrades que es van pagar per targeta i les consumicions de bar que es pagaven per targeta, remitien, com per xarxes socials han fet alguns usuaris que van anar al camp, doncs es remitien, en aquest cas, amb un altre club de la ciutat, de l'Atlètic Lleida, no?
O sigui, això sí que és la sorpresa. Datàfon, el datàfon que es feia anar per cobrar és de l'Atlètic Lleida.
Correcte.
Amb un club que es diu Badalona, que juga a Vic.
Sí. Lleida surt 2 vegades. És un laberint de ciutats. Sí. Jo no he arribat a la sortida, però bueno, ja sé que jo no sóc gaire espavilat, però jo a la sortida no he arribat.
No, si és que encara
ara,
no...
El que sí sé, i això sempre ho he dit, des de que va iniciar tot el segon, i el que diuen els xavals de 14 o 15 anys, que a Lleida no pot haver 2 clubs.
No,
això està claríssim. Això bueno, sí que pot haver-hi. 2, 3, 4, 5 i 7. Sí, i 8 i 9 i 10.
Sí, però no esperem tenir massa social
amb
a tots.
Amb prou feines podem tenir un al futbol professional amb totes els problemes que hi ha, perquè evidentment són 1.500, 2.000, no n'hi ha més, que no n'hi ha més, doncs amb 2 com a mínim ens dividirem, doncs 1.000 amb un i 1.000 a l'altre. I reitero i repeteixo, és a dir, el romanticisme al futbol és molt important, per mi, no vull fer proselitisme, el depòsit sentimental del futbol a Lleida és el Lleida Balompié, UE Lleida i el Lleida Esportiu. I tornar a recuperar la UE Lleida és molt discutible des del punt de vista ètic. Perquè la UE Lleida, reitero, no va pagar ni a Hisenda, que són diners de tothom, que serveixen per fer qüestions públiques, ni tampoc a molta gent individualment. I, per tant, recuperar el nom d'un club tacat al final per la corrupció, bueno, tacat en aquest cas pels impagaments, jo no el crec a dir. Altra cosa és que era l'Atlètic Lleida, agafi el nom de les ciutats i aquest desapareix, però és que jo me perdo. Jo estic perdut, Sergi Tor està perdut.
El van posar a la caixa, es va tancar i ja està, no cal tornar-lo a obrir.
I està ben enterrada i enterrada està.
Es pot inventar un altre nom, que no costaria res. El Mollerussa va caure a la seva visita del líder.
Bé, el Mollerussa és tota la vida, és el Club Futbol Joventut Mollerussa.
Hospitalet 1, Mollerussa 0.
Sí, 3-3, ha guanyat els 3 partits com a local, ha perdut els 3 de visitants, l'Hospitalet era el líder, l'Atlètic Lleida va perdre 1-2 davant del Palamós, partit difícil, el Palamós és el degà, estem parlant aquí de la història del futbol català, 1-2 va guanyar a Capon.
I la M femení va empatar a casa.
Sí, llàstima, perquè va ser l'últim segon, el 94, però el Cacereño era el penúltim. S'hagués col·locat líder, la M, s'hagués col·locat el líder, té 11 punts i va ser una llàstima. En bàsquet, derrota de 13 punts del Força Lleida a Burgos, una derrota enganyosa, sobretot pel marcador de 13 punts, perquè va ser un 9-0 final, el partit va ser més igualat que el que marca el marcador. El Cadira Sau continua doncs sumant victòries, està fantàstic les noies de la Seu d'Urgell i sobretot la fita, el millor, l'històric, el Lleida llista blava, per primera vegada la Champions del hoquei europeu. Això sí que és jugar la màxima categoria de l'hoquei, això sí que és un pas de gran i un pas doncs de tot el reconeixement pel Lleida llista blava.
Per cert, el Vilassana femení de hoquei guanyava 4-3, també.
La seva bèstia negra, el Gijón, gran victòria.
També és el que, bueno, ho diem fora, no ho diem ara, ho diem fora de micros, amb el Sergi a la redacció,
i va,
no
va guanyar
ara,
també,
però
el bàsquet femení, el Robles Lleida, va guanyar la pròrroga, una gran victòria.
Podria fer molt bona feina amb l'esport no futbol masculí a la ciutat de Lleida, només amb una mínima inversió.
Sí,
però bueno,
estem molt bé, però tenim aquí un embolic, un laberint, el futbol masculí, que les coses com siguin, com a mínim és incomprensible. Sí. Sense criticar ningú, i acceptar a tothom, que tothom pot fer el que vulgui. Jo ni critico a ningú, ni vull insultar a ningú, ni molt menys, sol faltaria. Si s'ha de valorar la gent que dedica temps i diners, sol faltaria, s'ha d'aplaudir. Ara bé, l'únic que crec que demanem els que no som ningú, home, que hi hagi
Unió, que som petits, que som una ciutat mitjana petita tirant a petita.
No, molt petita, clar.
Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Amb tot això arribem a les 12:35 minuts. Fem una pausa perquè de seguida està amb nosaltres el Josep Lluís Gómez des de Q2 Consultors.
Fa 45 anys arribava al quiosc la primera edició del periòdico. I ara et convida a celebrar-ho amb la millor tarifa de la nostra història. Aprofita l'oferta històrica del 45è aniversari del periòdico. 2 anys de subscripció digital per només 45 euros, menys de 2 euros al mes. El periòdico. Entendre el present per mirar el futur.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Al teu bany, col·loca una paperera. No facis servir el vàter com a cubell d'escombraries. Aconseguiràs estalviar, cada vegada que buides la cisterna, fins a 50 gots d'aigua. Consumir aigua amb responsabilitat. Un esforç de tothom. És un consell de l'Ajuntament de Lleida en col·laboració amb Aqualia.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del Vamos.
Cope Lleida.
L'assessorament legal, que ja saps que el tenim tots els dilluns amb els amics de Q2 Consultors. Els trobes a internet, q2consultors.com. Els estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. A més, tenen un telèfon fàcil de recordar, d'aquells que, a més, t'atendran de manera totalment personalitzada. 973-28-28-18, 973-28-28-18. A més, és un telèfon... Això no en parlarem aquesta setmana, en parlarem la setmana vinent, però és un telèfon que quan truques et surt una persona a l'altre costat. I això és important avui en dia, però ja et dic que no és el tema d'avui. Amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Bueno, és un tema que parlarem la setmana vinent, que tu et truquis amb una empresa de serveis i et contesti una persona. Que comença a ser molt estrany, això, eh?
Sí, la setmana que ve, si et sembla, parlarem de la llei d'atenció al client. Sí.
Molt bé, però abans, un altre tema que de vegades angoixa la gent. Depenent de la situació i de l'edat, doncs arriba un punt en el que el tema de les rendes vitalícies doncs no s'acaben de comportar com volíem que es comportessin o com quan ho vam contractar volíem doncs, que transcorregués la nostra vida. Igual necessitem més diners... La inflació només fa que pujar i, per tant, a la millor, amb el que havíem calculat d'aquestes aportacions mensuals, doncs no ens serveix. Què passa si jo vull treure més diners d'allí? Doncs una de dos, o no puc, o la multa o el peatge que em fan pagar per treure més diners no em surt a compte. Per tant, anem a parlar de les rendes vitalícies, tant per la gent que ja els tingueu contractats com per la gent que us esteu plantejant de contractar-les. Josep Lluís, anem a explicar què són les rendes vitalícies i quins al·licients tenen perquè la gent les contracti.
Bé, la renda vitalícia és un, diguem-ne que és un producte de moda que serviria, o tindria que servir per complementar la pensió. A veure, pensem que una problemàtica que sovinteja és pensions baixes, la necessitat de complementar-les... l'estalvi que fem amb l'estalvi de la gent gran, o fins i tot no tan grans, buscar beneficis fiscals pels rendiments, sobretot quan aquests rendiments venen doncs, que ens hem venut un immoble, i això és un producte que sembla atractiu, sobretot en aquells temps en què els bancs els interessos eren baixos. Aleshores, bueno, pues com a fórmula d'aquesta necessitat de complementar les pensions i demés, pues ja n'han parlat d'altres fórmules. Recorda quan vam parlar de la hipoteca inversa, pues altres fórmules per aquesta necessitat. ¿Vale? Aleshores, les rentes vitalícies és un producte financer que ens ofereix el banc, companyies d'assegurança, que ha crescut força els últims anys i que en realitat és una assegurança d'estalvi. ¿Vale? O sigui, pot semblar un pla fixe, però no ho és, ¿vale? Sinó que té una situació, bueno, no està exempt, no vull dir sempre, però no està exempt de perills, és una inversió innocua a pesar d'aquest atractiu, perquè el que es tracta és, fixa't en la paraula, renta vitalícia. És a dir, vol dir que és permanent fins a que diguem
mentre visquis,
no? A partir d'allí hi ha una escena diferent. I aquí que me procuren una quantitat mensual, trimestral, com sigui, i aquests rendiments tenen un tractament fiscal favorable. El problema és quan jo necessito, pel motiu que sigui, recuperar-lo, o senzillament vull recuperar-ho total o parcialment. Vull fer el que se'n diu un rescat. Clar, insisteixo, se tracta d'un producte vitalici i això d'alguna manera entra en contraposició.
No, perquè al final és el que jo deia al principi, és a dir, tu, és el que, bueno, el que estàs explicant també, tu has estat posant uns diners i a canvi n'obtindràs mensualment una quantitat, que això es pacta, suposo, al principi, de manera vitalícia. Pot ser 2 mesos, pot ser 50 anys. És un dir.
Correcte. Sí, perquè per exemple, el que cal també és que a vegades dir és que associem la renta vitalícia amb una persona jubilada. No, tu la renta vitalícia la pots contractar abans en previsió d'això o el que sigui, no? Aleshores, el que hem de pensar és que...
Però vull dir, la fórmula és aquesta. Tu rebràs un import mensual.
O trimestral, amb una periodicitat.
Sí, sí.
Amb una
però vull dir, no és allí una bossa de diners que tu pots disposar
no.
Al teu criteri.
És vitalici, insisteixo. Sí que hi ha, i fins i tot hi ha cops en què m'obliguen a un necessari període d'espera, és a dir, ni volguent puc recuperar abans. Quan jo recupero, me trobo amb dos, entre cometes, problemes. Primera, aquella fiscalitat benigna que jo he tingut durant un temps, pues, diguem-ne que tindrà unes conseqüències perquè part d'aquesta benignitat pues, desapareixerà i tindré que complir amb determinades obligacions fiscals. I segona, que aquell valor de rescat pot ser igual, superior o inferior, és a dir, puc tindre pèrdues respecte d'aquelles aportacions. I quan jo rescato la renta vitalícia que m'he mort, lo normal és que rescata el 100%, sense cap mena de pèrdua, encara que les hagi tingut. Però quan jo rescato abans, entraré amb un valor de rescat que dependrà d'aquelles inversions, si és plus fix, variable, i podré haver guanyat o podré haver-hi perdut. Clar, si he perdut, això és la diferència amb un plus fixe. Amb un plus fixe no perdo res, no? Aleshores, cal saber que poden existir pèrdues i cal, per tant, rebre la informació corresponent respecte a aquesta possibilitat, si la pèrdua pot ser il·limitada o no. Val?
Clar.
També sapiguen que això és una assegurança, repeteixo, és una assegurança i no està coberta pel fons de garantia de depòsits, val? Si hi hagués
important.
Algun problema de solvència de l'asseguradora. També cal veure que si és una assegurança, a efectes d'herències i demés, doncs jo he de designar un beneficiari, és a dir, anirà per un camí diferent o pot anar per un camí diferent d'una herència tradicional. Per tant, jo crec que la qüestió... que podríem concloure, com moltes altres vegades, és que quan faci aquest pas he de rebre la informació corresponent. He de ser conscient que potser resulta que si jo tinc força estalvis, doncs uns es puc emplear d'una manera i uns altres amb una renta vitalícia. Fer una combinació, però les rentes vitalícia, ficar-ho tot en renta vitalícia doncs significa estar amanillant. No? I sàpiguer que puc tindre un menys valor i també saber que puc reclamar danys i perjudicis a l'entitat si aquesta entitat no m'ha ofert prou informació sobre aquesta possibilitat. Per això cal rebre força informació, veure el que signem i sobretot parar atenció amb aquesta qüestió de que puc tindre unes pèrdues amb aquest producte.
Doncs que ens donguin tota la informació, després ser conscients de que l'entenem, però si et sorgeix el mínim dubte, de veritat, val la pena que parlis amb una persona que ja entengui, per exemple, amb el Josep Lluís Gómez o amb el seu equip, perquè et diguin, escolta, sí, ho has entès bé, és això. Val, doncs perfecte, llavors ja decideixes si ho tires en van o no. Els trobes a Q2 Consultors, a internet q2consultors.com, a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al Passeig de Ronda 57, i després tenen aquest número de telèfon que és fàcil de posar-te en contacte amb ells, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies, Ricard, bon dia.
Gràcies, arribem a 3:15, seguim amb aquest dia ennuvolat, ara sí que comença a tenir pinta de tardor, no per la temperatura, no per la temperatura, perquè no ens podem queixar, però sí que ha caigut uns 2 litres per metre quadrat avui a la ciutat de Lleida, entre matinada i matí, no és gran cosa, de fet no arregla absolutament res, però benvingut sigui, i el dia ennuvolat fa doncs, que no percebem aquesta temperatura alta. Més que res perquè el sol és el mateix avui que fa 5 dies. El sol és exactament el mateix, però clar, si posem el tendal de núvols a sobre, doncs és quan notem aquesta baixada de temperatures. Fem una pausa rapidíssima perquè anem a posar les somriures a les cares de la gent, que és dilluns, i el Joel Carnicer ja saps que ens ajuda perfectament a fer-ho.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar a emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Cope Lleida. ¿Cómo pudiste
hacerme esto a mí? Doncs ara que hem començat una altra setmana, ja fa estona que l'hem començat i hem de posar somriures a les cares de la gent perquè és que si no la setmana no és completa. Això ho fem al Algú ho ha fet. A més, l'Algú ho ha fet és un espai que serveix per tot, perquè és que les persones, no sé, fem i provem i fem històries d'aquelles que són inversemblants. En fi, va, que tot això ja saps que ho amaneix i t'ho presenta i t'ho crida. El Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?
Ara t'ha quedat ja aquesta frase d'entrada.
M'encanta.
En tu crida o te lo vocea, te lo vocea, no?
Exacte. Bajate el volumen de la ràdio, Dios mío.
Joel Carnicer, què tal, com estàs?
Molt bé. Molt bé. Dins de que la vida s'escapa entre les mans, estic molt bé.
Oh, sí.
Sí. Tu què tal, estàs tot bé?
Però si tens 30 anys i poc.
31.
Pues això, 30 i poc, i molt poc.
Ja estic...
Ja se t'escapa la vida entre les mans.
Ja estic més cap allí que cap aquí.
Ala, calla, vinga, home, i així jo no estic, ja estic per allí. Claro, és que...
Com me feien la gent gran del poble. Uns cap a dalt, vats cap a dalt, no tens cap a baix. Pues jo ja faig això.
Tu cap a on vas, cap dalt o cap baix?
Jo ja no ho sé. Ja no sé cap on vas.
Home, és un bon tema per trencar el gel, Però no, no sé jo si seria massa efectiu, eh? Tu què vas, cap dalt o cap baix?
Ets més de tirar cap a dalt o de tirar cap a baix?
El meu poble, la gent diu això... No, no sé si trencaries... Bueno, sí que trencaries el gel, però no sé si funcionaria. Sí. I si no, què podries fer anar?
Pues mira, li podries dir, escolta, dic, tu sabies que hi ha un poble a Espanya on hi ha 700 persones que de cognom es diuen Japón?
Japón? 700?
700. Resulta que... És un poble que es diu Coria del Río, que està a prop de Sevilla. I molts habitants diu que descendeixen de Hasekura Tsunega, que és un samurai del segle XVII, ojo, que va estar allí durant un viatge diplomàtic. I era Hasekura de Japón. I llavors es va convertir el cognom simplement en Japón.
Ah.
Llavors hi ha en aquest poble de Coria del Río hi ha 700 persones que es diuen de cognom Japón.
O sigui, però aquest home, el samurai aquest, va passar pel poble i va dormir una nit.
I ja va tenir cena con espectáculo.
Ja va tenir descendència.
Sí.
En una nit. I a partir d'allí...
Pues a partir d'allí...
Fins a 700 Japón.
Fins a 700 Japón.
Mare de Déu.
I bueno, llavors, clar, tu li pots dir...
Això, a veure com ho lliguem, això.
T'agradaria que t'ensenyés...
El cognom.
T'agradaria que t'ensenyés algo, que t'ho deixés tot com el cognom.
Ara, venga, venga. Aquí.
Ai. Era molt difícil, era molt difícil.
No funcionarà aquest
era
tampoc, jo t'ho dic ara.
Era molt difícil.
Bueno, com difícil és de vegades fer ràdio i les transmissions, i com que ens agrada riure, ens en riem de nosaltres mateixos, li hauríem de preguntar als protagonistes, però mira, al moment et sap greu o et fa ràbia, després quan tu escoltes et fa gràcia. Ja t'avanço que avui escoltarem el rei Campechano.
Ah!
Però abans...
El rei de verdad, com diu la gent que diu el rei de verdad.
De verdad. Però abans... Mira, això també.
A veure.
Buenas noches, España.
Buenas.
Desde el Palacio de Exposiciones y Congresos... De Congresos. Vamos a proceder a efectuar el sorteo correspondiente al día de hoy...
De congressos, de congrejos, de cangrejos.
Però a mi m'agrada molt el beatbox del principi.
Sí. Te damos paso.
Sí.
Buenas noches, España.
Buenas noches, España.
Desde el Palacio de Exposiciones y Congrejos de Cangrejos, de congressos.
Sí, perdón.
Vamos a proceder a efectuar el sorteo correspondiente al día de hoy.
Però aquest és el nostre rei?
De cangrejo, no, aquest no.
Ah, perquè deia dir, hauria de parlar, buenos días,
no, mira, aquest és més real.
A veure.
Reial.
Ah.
Nadie está libre de equivocarse, ni el rey don Juan Carlos, que preparando la grabación de un mensaje...
S'ha equivocat molt a la vida,
eh? Sí, mostró su campechanía en esta anécdota.
Saludo a los españoles que fuera de la patria, en cualquier lugar del mundo... afirman su condición de ciudadanos, más vale repetir, porque yo es que ahí me he equivocado. Ahí.
Equivocado.
Estaba mal puesto.
Mira, ya lo había dicho.
Sí, lo siento mucho, me he equivocado.
Ahí.
Súbelo,
ahí.
Bájalo.
Ahí,
no tanto. Sube.
Ahí, no tanto.
A la derecha.
No, más arriba. Ahí.
Arriba,
y yo en cuanto diga la primera, tú mueves un poco, porque es un párrafo que lo tengo que hacer muy a mi aire.
A mi aire. Mi campechano.
Con la mirada puesta en el futuro y el corazón en España.
A veure, amb la musiqueta de fons, queda perfecte. Ho veus com se vesteix aquestes coses? Ho veus com se fa?
Con la mirada en el futuro y el corazón en España.
Va, que ens en riem de tot i no pot ser.
Sí. Com que no? Sí,
bueno, sí, ens han de riure de tot. Però de bona fe. El Joel i jo som... De bona fe.
Sí, no tenim maldat.
Som de casa, som de bona fe.
Com si fóssim familiars vostres.
Igual.
Sí, és que no...
Escolta, hem de recuperar aquella història, això ho hem de fer un dia, anar a enregistrar aquest espai a casa d'un oient.
Sí, això m'encantaria. A mi m'encantaria.
Si ens trauen un te amb galetes, doncs perfecte, exacte. Però si no, tampoc cal. Eh?
Podem mirar-los les natges per saber si tenen pigues i augurio del buen futuro. Una setmana passada vam dir.
Això fa moltes vegades... Ho vam començar a dir, és que som uns il·luminats.
Sí, a veure.
Ho vam començar a dir l'any de la pandèmia. Sí. Va venir la pandèmia i es va acabar l'invent.
A veure si en ve una altra.
Podem tornar a recuperar. Escolta.
O algun, escolta, ens estan escoltant des de bars, des de restaurants, des d'hotels...
Ara ens anem a un hotel a fer l'espai.
Un hotelet que ens diguin, pues, jo què sé, per dir algo, pues, la fonda del Nastasi...
Per exemple.
I diguin, escolta...
I ja us quedeu a dormir.
Voleu venir a fer fer l'espai aquí avui en directe i us, o la Finca Prats o alguna cosa d'aquestes. I escolta...
Podem anar amb un 5 estrelles a Barcelona, també.
També.
Això ja per posats.
Anem tu i jo, xerrem un rato.
Bueno, tenim també un número de WhatsApp, 664-526-180, 664-526-180, no estaria mal.
Sí, falta algun sponsor, aquí un sponsor pues de l'espai.
Busca,
Bueno, han de venir ells.
Han de venir. Va, que ens acostem a la una de la tarda amb notícies dels éssers humans.
Sí.
Què passa?
Fa molt temps que vull dir aquesta notícia, la tinc guardada des del 21 de juliol, però no trobava mai el moment per dir-la i me sembla de lo millor...
I què ha passat avui perquè puguis dir-la?
Bueno, pues que dic, o començo amb aquesta o no, res.
Vinga.
Denuncien un agent de la Guàrdia Urbana de Badalona per robar un pernil d'un supermercat.
Oh! Oh!
Un agent de la Guàrdia Urbana.
Però anava amb uniforme o no?
Ai...
És que clar, si anava de paisà, doncs no era agent de la Guàrdia Urbana.
Clar.
O ets agent de la Guàrdia Urbana 24 hores.
A veure, t'explico. No, ets sempre agent de la Guàrdia Urbana.
Vale.
Et sempre ets policia. Però ojo la misèria, lo mal que els hi paguen. Jo,
un pernil.
A mi m'agradaria que a partir d'avui me pugessin els impostos molt més de lo que
calla,
pago.
Calla, home, què dius? Que
per
no
pagar-li
que
el sou als urbanos.
Que jo perquè no vull que em pugin
el cent... Que
no.
Ets pugi... Perquè la Guàrdia Urbana ha de cobrar més. Això no pot ser.
Doncs
no pot
que ser ho restin d'altres llocs on els malbaraten. No,
dels
que...
meus impostos.
Que no, home, no, que ens han de pujar els impostos.
Avui, de fet, he de dir una cosa i he vist que me treuen de la nòmina 700 euros amb impostos. 707.
I et sembla poc?
M'agradaria que m'entreguessin 200 més...
Calla, home.
...per els sous de la Guàrdia Urbana. No pot ser que aquest senyor sigui denunciat per robar pernil, vale?
Perquè no li arriba.
...de vestit de Guàrdia Urbana i no pot ser. Els paquets de pernil estaven valorats amb 25, amb 60 euros.
Oh, oh.
I va passar abans de la revetlla de Sant Joan.
Però tu et penses que hem de fer el ridícul per els 25 euros?
El vigilant... Ara ve lo millor.
El vigilant que era un guàrdia jurat.
El vigilant de seguretat el va pillar, el va parar, però va rebre un cop de l'Urbano. El va pegar, l'Urbano el va pegar. Llavors, l'han condemnat a pagar una multa de 400 euros per delictes lleus de furt i lesions. Vale?
Per 25 euros de pernil.
25 amb 60.
Ah.
Cuidado. Per la revetlla de Sant Joan. Això és el que més m'agrada. A partir d'ara, qui sigui Puigdemont o qui sigui l'Obama, l'Ibai, a mi m'és igual, a mi m'és igual, el Pedro, el Feijó, a mi m'és igual.
Has passat de Puigdemont a Obama o Ibai. Que els has dit tots. 25 amb 60, sisplau.
Fidel Castro, sí. Qui sigui, sisplau, que me pugin els impostos des de ja i retroactius des de l'any, des de principi del 2023.
El Joel només,
A mi només, a partir d'ara el meu sou que vagi destinat a pagar als urbanos dignament un sou.
El Joel només.
Vale? Perquè no pot ser això.
Home, no cal, només cal que els hi paguin 25 euros de més.
Amb 60.
Amb 60.
Però si m'han de treure més, que em treguin més. Ja està bé que no pugui aquesta gent.
Et pots jugar el teu futur per... A veure, si robes, fes-ho bé.
Mira...
Però no, vull dir fes-ho bé per una quantitat gran,
perquè
és que si no...
Mira, jo t'he de dir una cosa, que és de riure si tu vols prendre de riure o és de drama si tu vols prendre de drama. Si jo aparco davant... Ja no sé si existeix això, però t'ho dic perquè quan anava a la universitat ho veia. Si jo aparco davant amb el cotxe a davant de la pastisseria Tugues, si jo aparco allà davant, la grua vindrà en 2 minuts i mig i me traurà el cotxe. A veure la policia perquè pot entrar al Tugues a buscar pa, a fer-se un caferet allí amb el cotxe dels Mossos i no pagar. Quina missió és aquesta? Quina missió? Senyora, deixi'm passar, senyora. He d'agafar un cafè de la Tugues i una barra de pa. A veure.
Ja sabeu que aquí les opinions dels col·laboradors són seves
són
pròpies.
Són meves. Quina missió és aquesta? No fiquen ni els warnings i es fan el cafè allí. Per Dios! Quina missió és aquesta?
Fa una mica de ràbia. Mira, l'altre
dia... Paga el parquímetre com tots, hòstia, que de més és zona vermella, allò, que jo val
tinc...
molt.
A mi em fa molta... Tinc molta hòstia. Fixació a posar l'intermitent sempre. Sempre
molt
que s'ha de posar. La veritat és que em fixo que la meitat de la ciutadania no el posen o mai o pràcticament mai. Amb el qual, un dia vaig estar tentat de fer una carta al director on posés...
Correcte.
Reclamo...
És gratis,
No, però reclamo als constructors de cotxes, a les marques de cotxes, que creïn els seus vehicles amb dos acabats, amb o sense intermitents. Perquè si no els has de fer anar,
clar, ja està.
Els compres sense.
És barat.
Que fan lleig uns intermitents amb un vehicle. Per tant, si no l'has de fer anar mai,
claro,
el compres sense.
Claro.
Bueno, això ve perquè un dia anava amb la moto i anava darrere d'un cotxe de la Guàrdia Urbana.
Anècdotes, això m'agrada.
No va posar l'intermitent en lloc.
Què s'ha pensat?
Joel, t'ho dic de veritat.
Que t'ho dic, que jo ho crec.
La Urbana, però també m'ha passat darrere de cotxes dels Mossos d'Esquadra, que no va posar l'intermitent en lloc. Jo pensava, dic, però escolta, hem de predicar amb l'exemple, doncs...
No, per això et dic que... Escolta, després, ara hem de dir el comentari de sempre. Això és com tot, estem fent anècdotes i tot.
N'hi ha un només.
N'hi ha, escolta, que hi ha gent que són molt correctes.
No, la majoria, ja t'ho dic ara.
I se deuen al servei i això és el que val la pena. L'únic que dic és que...
De tant en quant enganxes algun que dius, vaja, home.
A lo millor no cal que aparquis en doble fila per anar a buscar el pa, perquè jo no ho puc fer això perquè em fotràs una multa, no? Pues pren exemple que tu... Qui em vigila el vigilante?
Claro.
En fi.
Joel Carnicer, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Doncs apa, sóc el Ricard Álvarez i és la una, després del migdia.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La distancia entre Gaza capital y la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, es de apenas 35 kilómetros. Es prácticamente toda la distancia, los 41 kilómetros que ocupa la franja de Gaza de norte a sur. Ahora mismo, pues ese trayecto en tiempo real se hace en poco tiempo, en una hora más o menos, pero... Pues ahora mismo supone una auténtica odisea que están llevando a cabo centenares de miles de palestinos que huyen precisamente del norte de la franja para intentar atravesar el puesto fronterizo de Rafah. Ese puesto está cerrado, aunque durante la mañana se ha llegado a especular con un alto el fuego que permita el paso de civiles hacia Egipto. Tanto Israel como Hamas han negado de momento ningún acuerdo. El éxodo de la población civil se ha vivido durante todo el fin de semana, marcado por el ultimátum de Israel, para que abandonaran el norte de la franja, donde, por cierto, viven unos 120 españoles. De hecho, enseguida vamos a hablar con una de ellas, una española que está muy cerca de la frontera egipcia, intentando salir de Gaza junto a su familia. Mientras tanto, el ejército israelí lo tiene todo preparado para iniciar la operación de castigo contra Hamas tras el ataque terrorista del pasado 7 de octubre, que costó más de 1.300 muertos. Son continuos los bombardeos y en el lado palestino el número de víctimas podría superar ya las 2.500. Por su parte, Hamas sigue lanzando cohetes al lado israelí, aunque en su mayoría son interceptados por su famosa cúpula de hierro. Lo que Israel ha confirmado esta mañana es que son al menos 199 las personas que están secuestradas, que fueron secuestradas durante la incursión terrorista de Hamas. En el punto en el que estamos, el gobierno israelí empieza a verse presionado por la comunidad internacional para que mida su legítima respuesta contra Hamas. La Unión Europea ha pedido la protección de civiles y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que ocupar Gaza sería un error. De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, está ahora mismo allí en Israel y ese podría ser el motivo que está retrasando la ofensiva israelí sobre Gaza. Una ofensiva que nadie se engañe que llegará pronto y que será muy dura. Pues todo en un día en el que nos ha sorprendido a todos lo que ha ocurrido en la estación de Santa Justa en Sevilla. Una conexión en directo en Televisión Española ha acabado por desvelar la presencia de un cadáver atrapado entre dos vagones de tren. No hay confirmación todavía oficial, pero es probable, todo apunta a que se trataría del cuerpo del joven Álvaro Prieto, al que se estaba buscando desde el pasado día 12 en los alrededores precisamente de esa estación de Santa Justa. Enseguida vamos a estar allí, en ese punto de la capital hispalense. Antes están pasando más cosas destacadas que nos cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Y está pasando que es incesante. La presión migratoria no cesa sobre las Islas Canarias. En las últimas 48 horas, más de 1.000 personas han llegado a bordo de 6 embarcaciones a Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. 233 de ellas solamente la pasada madrugada. Fin al Puente del Pilar con 14 personas fallecidas en nuestras carreteras. De ellos, 5 eran motoristas, 2 ciclistas y además un peatón. Y Bruselas ya tiene en sus manos el plan presupuestario del Gobierno de España para este año y el próximo. En líneas generales, coincide con los cálculos de organismos como el Fondo Monetario Internacional y eleva al 2,4% sus previsiones de crecimiento para 2023, aunque enfría las del 2024. En el texto, el Ejecutivo apunta además a que las medidas para paliar la elevada inflación, esa subida de los precios, no se renovarán más allá del próximo 31 de diciembre. Y el Papa ha pedido aunar voluntades y sumar ideas para que el agua sea patrimonio de todos, se distribuya mejor y se gestione de forma sostenible y racional. En el Día Mundial de la Alimentación, Francisco lamenta que se desvíen ingentes recursos financieros y tecnologías innovadoras que podrían usarse para que el agua fuera fuente de vida y también de progreso. Y el cardenal Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, se ha ofrecido a Hamas a cambio de que liberen a los niños tomados como rehenes la semana pasada en ese ataque terrorista del que hablábamos, Pilar. Además, ha reiterado la disponibilidad del Vaticano para buscar una mediación en Oriente Medio, algo que considera muy difícil en este momento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España también en la Eurocopa de Alemania.
El gol de Gavi contra Noruega mete a España en su octava Eurocopa consecutiva. La selección va a estar en Alemania, de momento junto a Bélgica, Portugal, Francia, Turquía y Escocia. El sorteo va a ser en Hamburgo el próximo 2 de diciembre. Y en el caso Rubiales, estaba previsto hoy la declaración como investigado de Albert Luque, el director de fútbol de la selección, que ha sido cancelada por problemas de agenda del juzgado. Mientras tanto, Aitana Bonmatí afeó en una entrevista en La Sexta la falta de apoyo de los futbolistas masculinos y Carvajal respondió desde Oslo.
Jugadores masculinos que os hayan apoyado, no hubo tantos. ¿Te esperabas más apoyos?
Pues no, la verdad que no.
No sé, la verdad que no sé a qué se puede referir de apoyar más o no apoyar. Al final ha pasado lo que ha pasado, ellas están reestructurando lo que ellas creen o no se sienten cómodas dentro de su entorno en la federación y bueno, pues están reestructurando, como bien digo, intentando reestructurar, pues bueno, todo el staff, todo lo que es de marketing, comunicación, etcétera, etcétera, y nosotros pues bueno, nos centramos en lo que nos toca, en ganar y en seguir a lo nuestro.
En este caso Rubiales, Luis de la Fuente, el seleccionador español, está citado el día 2 de noviembre para declarar como testigo.
Hasta las 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a COPE Lleida, 6 minuts i mig per sobre de la una, dilluns 16 d'octubre del 2023. Ara mateix no plou, però ha plogut, no gaire, però ha plogut. El que sí que tenim és davallada de temperatures màximes perquè tenim un dia ennuvolat. On sí que ha plogut és al sud de l'Urgell, a Sant Martí de Maldà. Per exemple, han caigut 37 litres per metre quadrat. A la zona de límit de la província de Lleida amb la de Tarragona, 21,4 a Llorac i a Savalla, que és a la Conca de Barberà. A Nalec, 8 litres per metre quadrat. A Lleida, que ja sabeu que no som predilectes per la pluja des de fa molts mesos, bé, ens han deixat 2 litres per metre quadrat, almenys en el que portem de matinada i de matí. Però els núvols faran que quasi bé per segona vegada no arribem a prop dels 30 graus avui de màxima. Tenim la resta de precipitacions. Tot això m'ho va escrivint l'Armando Álvarez, que vosaltres l'escolteu dimarts i divendres, però jo estic en contacte permanent amb l'Armando Álvarez, que em té al dia de tot, amb les dades precises des de l'Observatori Meteorològic de Lleida. A la Pobla de Cérvoles, fins ara han caigut 3,6 litres per metre quadrat, al Vilosell 4,6, 2 al Matret, 1,5 al Menara, 1,2 al Picat, els dos de Lleida, 9,5 a Rialp, 4,8 a Artesa de Segre, 11,2 a Pinell, 21,4 a Savalla o 1,6 al Soleràs. En fi, amb la necessitat que tenim d'aigua, benvingut sigui, no li farem mala cara a cap d'aquestes precipitacions. Said Esbai, des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dilluns a Lleida, cel ennuvolat o cobert amb precipitacions remetent al llarg de la jornada. Temperatures en lleuger descens, amb 25 graus de màxima a Lleida, Ciutat i Balaguer, 24 a Tàrrega, 22 a Viella i també 21 a la Seu d'Urgell. A més, vent fluix variable. Per demà dimarts, intervals ennuvolats amb probabilitat de precipitacions al Pirineu ja a la tarda i sense descartar-ho tampoc a la resta, de forma més dèbil i aïllada al llarg de la jornada. Temperatures en ascens, amb 27 de màxima a Lleida, 24 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. A més, vent fluix variable tendint a sud i sud-est. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. És hora dels bocins.
Cope Lleida.
Els bocins d'història que ens arriben els dilluns, ja saps, amb el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Bon dia. Doncs aquí, amb aquest canvi de temps ja, que sembla que va en sèrio, la calor potser encara no marxa, però com a mínim l'ambient humit i olor aquesta ja de tardor comença a fer pensar que sí, que aviat les castanyes iran més apetecibles.
Sí, és que al final, jo ho deia avui a la redacció, quan arribi la tardor, o el temps de tardor, meteorològicament parlant, ens semblarà estrany que estiguem amb tardor.
Perquè
és que ha allargat tant el tema de la calor que ara és com, escolta, ara s'ha de ficar a ploure, ara ha de fer fresca. Doncs sí, ho ha de fer, perquè la natura ho necessita. Que si no, no funciona.
No, clar. El que passa és que al final farà veritat aquella dita de Lleida, no? Que són tants mesos d'hivern i tants d'infern, no? S'allarguen los d'infern i los d'hivern queden curts. I primavera i a tardor, xum! Aquí pràcticament passen de llarg.
Bueno, escolta, el Joan Ramon González, ja que és el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella. La setmana que ve és la setmana gran de la Seu Vella, perquè l'Associació dels Amics de la Seu Vella organitzen tot un seguit d'activitats al voltant del dia 29 d'octubre, que és diumenge, l'altre, ja feu agenda, que és el dia de la Seu Vella. Però abans d'arribar al dia de la Seu Vella, doncs, el dissabte hi ha uns actes, el divendres n'hi ha uns altres, i bastants, i durant aquella setmana, o sigui, durant la setmana que ve, n'hi haurà uns quants també d'actes que estan dins del que anomenem la Setmana Cultural del dia de la Seu Vella. Entre d'altres, dilluns vinent convidarem a una de les dues dones que va estar a l'inici de l'Associació dels Amics de la Seu Vella fa 50 anys, la Glòria Peret, que estarà aquí amb nosaltres als estudis.
Sí, em fa molta il·lusió que pugui estar i jo crec que agradarà a la gent escoltar-la en directe aquí.
I tant que sí. I després, perquè segur que ens quedarem sense temps i no ho podrem dir tot, perquè ja ho saps, doncs dijous de la setmana que ve doncs estarà en una taula redona. Però vaja, que m'estic avançant i anem a explicar-ho tot amb calma, per ordre. Estem parlant de la setmana que ve, setmana vinent.
Correcte. I sempre és perquè el dia de la Seu Vella, recordin tots els lleidatans que ens escolten, que és sempre el darrer diumenge d'octubre. I fins que no desaparegui, coincideix amb el canvi d'hora.
Sí, és veritat.
Per tant, són dues referències que crec que poden servir per a recordar-se, com l'11 de maig és la festa de maig i normalment l'aplec és després, i a la tardor doncs, per Sant Miquel. Aquestes dates que haurien d'estar una mica, penso jo, en el calendari de tots els lleidatans, i que el dia de la Seu Vella costa molt que entri.
Home, més o menys, depenent de l'any, és un mes després de Sant Miquel.
Sí.
Escolta, diem un dia avall perquè el dia de la Seu Vella no té dia numèric, sinó que és el darrer diumenge d'octubre.
Correcte. I aquest any queda clavat, 29 d'octubre.
Aquest any és clavat.
Correcte.
Però sí, vull dir que diem un dia avall per entendre's, escolta, fem les festes de tardor, doncs d'aquí un mes, el dia de la Seu Vella.
Aquesta setmana se distribuiran, els socis també lo rebran aviat i la gent que no és sòcia pues començarà a veure'l, inclús a les xarxes ja, tot el programa d'aquestes activitats que ara comentarem i que estan presidides, com no podia ser menys, pel cartell que va guanyar el concurs de cartells, que va ser una obra d'una persona del País Basc, de Durango, el Kepa Ginaco Ochandiano, el qual ens alegra de que la gent de fora de Catalunya i sobretot també fora de Lleida també apostin per crear iniciativa artística, i el cartell agradarà o no agradarà, perquè sempre és més polèmic, però crec que és molt atractiu perquè intenta jugar amb el que és una de les rosasses que tenim principalment les que es veuen més bé són les del Creuer, potser la més clara és la que hi ha sobre de la Porta de l'Anunciata, sobre de la Sibila, i aquesta rosassa, amb color vermell, i que la part de fora és com si foren uns cors, aprofita el dibuix característic del gòtic, del romànic gòtic, aquest romànic tardà, per fer els cors, i unes mans treuen aquest cor, i és com si te convidessin a estimar encara més la seva vella. Per tant, penso que no deixa de ser molt xulo aquesta idea que va tenir el Kepa, i que d'aquí pues, agraïm la participació amb ell i a tota la resta de gent que van participar, i tots de fora, malauradament, cap de Lleida. Això és trist, que ningú s'animés a participar en el concurs. De Catalunya solament una persona, i la resta de tot l'estat, des de Galícia fins a Baix
Andalusia,
tot això, que bueno, per una banda està bé, però per un altre, dius, hosti,
amb tot sí, el carinyo. A veure, per un costat ho entenc, per l'altre també et dic que si hem aconseguit que uns quants artistes hagin viatjat un cap de setmana a la seva vella per veure-la, impregnar-se del turó i fer una proposta de cartell, doncs benvingut sigui també.
Sí, 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 sí.
Però sí que és veritat que estaria maco una pugna entre gent de Lleida i gent de fora, però enteneu-me, ben entesa, no entre gent de, vull dir, gent nascuda o que viuen a Lleida i gent que potser no la tenen tan a mà com nosaltres la seva vella, per això ho dic.
Sí,
per això ho dic. Però bueno, el cartell ja vam triar el que va guanyar, està publicat. I amb aquest cartell doncs, tenim englobat totes aquestes activitats del Dia de la Seu Vella que comencen dimarts de la setmana vinent, que és dia 24, dimarts dia 24, amb els actes de la Setmana Cultural.
Sí, senyor. El primer acte és el dimarts, dia 24, hi haurà una petita inauguració d'una mostra molt breu, però un homenatge a l'obra que ha fet sempre el Fernando Barranco, d'aquests dibuixos que no para de fer mai sobre la sovella, i durant tota la setmana estaran exposades a la Canonja 5 de les seves obres més representatives, i hi haurà aquests minuts d'inici dels actes culturals amb aquesta inauguració formal d'aquesta petita mostra, a la qual seguirà el mateix dia, a 7:15, a la Sala Gran de la Canonja, la primera conferència, el primer acte més acadèmic de tota aquesta setmana, que ho farà el Ramon Drudis i Mauri, que és enginyer i divulgador de la ciència astronòmica i que té una conferència preparada amb el títol tan suggeridor com aquest: El temple de la Sovella de Lleida, últimes descobertes astronòmiques i, entre parèntesis, el que mai s'ha contat. Per tant, amb aquest misteri, ho deixo una mica perquè la gent s'atansi, ho explicaran, però sense fer massa spoiler, parlarà per què la seu vella no està perfectament orientada a l'est, per què alguns capitells tenen una estrella que pot recordar alguns cometes, en fi, deixem-ho així, sí que la gent pugi i gaudeixi d'aquestes explicacions. El dia següent, el dia 25, dimecres, a la mateixa hora, sempre és a les 7 de la tarda, en gratuït a l'entrada, tothom que tingui ganes de participar en els actes serà benvingut, sol faltaria. Hi ha una mena de post-homenatge a la gent que va patir la repressió d'estar en el camp de concentració que va haver a la Seu Vella, al castell principal, més que a la Seu Vella, al castillo principal de Lérida. Hem de pensar que quan s'acaba la Guerra Civil, l'espai més gran que tenen a Lleida l'exèrcit guanyador, els militars, és el castillo principal. Per tant, no ens ha d'estranyar que allò fora habilitat com un camp de concentració, més que de concentració, no hem de pensar pas en un camp de concentració com els dels alemanys, d'extermini, tot i que la vida no fora fàcil en el camp de concentració, això faltaria, però aprofiten aquest espai i d'allí va anar distribuint als presos. La majoria eren simplement per ser republicans, per haver lluitat a l'exèrcit contrari. Molts van cap a casa, molts queden recluïts allí per treballar com a presos forçats, algú va al paredón, algú mor allí mateix per les malalties i les faltes de condicions adequades. Estem parlant del 39 al 41, per tant són uns anys complicats. I el Gerard Pamplona, que va ser el professor de la universitat que va treballar aquest tema des del punt de vista més acadèmic, ens farà 5 cèntims més elaborats del que acabem de dir ara, per després sentir els membres de la plataforma Memorial Seu Vella, que no van parar des de que va sortir aquesta idea per aconseguir que a la seu hi hagués un monument que recordés aquest fet. Efímer en el temps, sortosament, però important i de la memòria històrica ara que tenim tant aquesta necessitat a recordar-la. D'aquesta plataforma tindran la Maria José Ventura i el Joan Ramon Segura, que a més és net d'un dels que van estar empresonats allí, que parlaran de les vivències que recorden i al mateix temps de l'esforç que han fet i que no han parat fins que es va aconseguir que l'anterior govern municipal inaugurés a la primavera aquest monument, basant-se en tres projectes que van fer els alumnes de l'Escola d'Arts Municipal de André Cristòfol. hi haurà els membres de cada un dels equips que van presentar les seves idees i especialment el que van guanyar amb aquest monument que es va inaugurar i que està ara presidint el final de les escales un cop que has passat la porta del Lleó. És un monument, jo penso, discret, però al mateix temps potent, i per tant crec que diu molt de lo que han de ser aquests memorials, que es vegin però que no tampoc distorsionin massa el que és la fisonomia. Tatances, lo veus, i és un monument, a més, que malauradament aquest any ha estat massa d'actualitat perquè es diu sequera. Està preparat perquè quan ragi aigua, avui que comença a rajar potser estarà pràcticament, no s'ha estrenat gaire, està preparat perquè pugui passar l'aigua per ell, per tota aquesta planxa metàl·lica, tenint en compte el record de que els presos que van estar allí al castell principal de Lleida van patir d'altres coses sequera, o sigui, set, perquè l'aigua en aquells moments era de les cisternes, no hi havia altra manera de que pujés l'aigua a dalt, i tanta gent es va concentrar en aquells anys que l'estava una mica racionada, sembla ser, l'aigua. Per tant, amb aquesta història, i també conèixer els altres dos projectes, ens fa il·lusió conèixer les altres dues idees que no s'han conegut, a part d'aquesta, passarem al dia següent, el dijous, el qual ho hem reservat una mica per continuar amb aquesta mena de record dels 50 anys de l'associació, que pràcticament ja estem acabant l'any, però fins al desembre d'aquest any hem considerat que estem dintre del cinquantenari, perquè, com van recordar, l'associació va néixer a l'any 72, formalment va ser el 28 de desembre, però el 73 és quan se constitueix la primera junta, el 23 de febrer, i per tant, com està a cavall dels dos anys...
No, és perfecte, són els dos anys, que a més va ser allí al mig.
Correcte.
Suposo que van parar una mica per les festes de Nadal.
Se suposa.
I al febrer, dic, escolta, fem ja la constitució amb la junta, però la reunió en la que es decideix va ser al desembre. Per tant, escolta, el 50 aniversari doncs l'hem estirat al 2022 i al 2023.
Correcte. Tot i que van fer el 8 de juny l'acte formal, quasi bé de comenda al mig, sí. Però era al mig d'això. En algun moment van dir, bueno, ja a partir d'ara ja no ho fem, però creiem que val la pena, sobretot al voltant del Dia de la Sabia, encara recordar-ho. I per fer-ho, d'aquests 48 socis fundadors que es consideren, sense entrar en més detalls, perquè el dilluns que ve, com has dit molt bé, Ricard, ho parlarem amb més detall, valgui la redundància, amb una de les socis fundadores que van estar, que és la Glòria Peret, i també el dijous aquest, a la Seu Vella, a les 7 de la tarda, a part de la Glòria, en directe, estarà l'Antoni Ciurana, l'alcalde Antoni Ciurana, que també va ser soci fundador, i malauradament els altres dos socis fundadors d'aquells 48 que encara queden vius no es poden acompanyar per qüestions de salut. Un és el Guillem Saez Aragonès, l'arquitecte, i l'altre també és arquitecte, que és el Francesc Oró. Ell està més recuperat que el Guillem, però malauradament sembla que no el podrem tenir allí físicament. Llavors, per complementar aquesta taula rodona de parlar des de l'experiència directa d'ells com van viure els orígens d'aquesta associació, tindrem dues persones que no van ser fundadores, però que des de ben aviat se van involucrar en la vida de l'associació. Un és, autènticament, un històric que encara està actiu i que està treballant molt per l'associació, com és el Bonaventura Torres Riera, soci membre d'honor de les juntes, perquè ha estat a moltes juntes de vicepresident, de tesorer, de secretari, que sempre és una persona inquieta i col·laboradora. I l'altre és l'hereva, podríem dir, de la donassa que ha tingut l'Associació d'Amics de la Sovella, que és la Pepita Galofré, que va ser secretària des de l'any 75 fins al 2001, i que ella va continuar sent la secretària i actualment és la tesorera de l'associació, que és l'Anabel Bernadó. Per tant, amb els records que ells puguin tenir directes o a través de lo que hagin transmet els seus coneguts, i amb els dos socis fundadors, l'Antoni Ciurana i la Glòria Peret, farem una mica de repàs de tots aquests orígens de l'associació, i el dilluns que ve, com has dit molt bé, en el programa aquest de Bocins d'Història tindrem convidada especial a la Glòria Peret i sentirem ja una mica de... farem spoiler una mica del que passarà el dijous a la Canonja. El divendres tenim l'acte acadèmic, potser per excel·lència, que és l'entrega de guardons de l'any 2023, i com sempre busquem una persona vinculada a l'art de lo que seria de Talia, que és el teatre, o de les comunicacions, perquè faci de presentador. Aquest any, repetim, des de que fa 20 anys va començar a tenir sempre l'associació un col·laborador, que tu també vas estar, Ricard, una vegada com a col·laborador fent la presentació de l'acte.
Sí, sí.
Hem volgut sempre anar canviant, i també és un reconeixement a la persona per la seva tasca professional. Aquest any repetim per primer cop, i lo fem en la figura del Cosme García Mir. I repetim per dos motius. Per una banda, perquè ell va ser el primer que va ser el presentador fa 20 anys, el 2003, quan se commemorava el 800 aniversari de l'Associació d'Amics de la Sovella, amb el seu tarannà conegudíssim per tots, pràcticament de manera espontània, se va imposar, diríem, a ser el presentador, sense demanar-li, i ho va fer també, que clar, va deixar un bon record, i no han volgut abusar amb ell fins ara, aquest any, perquè fa 20 anys d'aquest fet, i també perquè ell fa 50 anys, que coincideix amb els nostres 50 anys com a associació, ell que és una persona que ha estat al darrere del micro i que encara continua per aquests 50 anys en la festa que va fer ara fa unes setmanes per recordar aquesta, com ell li agrada dir, el cosmopolitania, aquesta història.
L'entrevista cosmopolita,
exactament,
sí.
I aquests 50 anys per d'alguna manera recordar-ho. Després, sempre, també, des de l'any següent, del 2003, vam apostar perquè hi hagués com una mena, entre cometes, de pregoner de la festa, un glossador, una persona també de prestigi intel·lectual, bàsicament, o de prestigi del món de l'economia, de qualsevol altre, que vingués a parlar-nos una mica de la Sovella des del seu òptica, des del seu punt de vista. Aquest any hem triat una persona que ens fa especial il·lusió perquè el coneixem personalment i són col·legues de professió, que és el Josep Giral Balagueró, que és el director del Museu de Lleida, el qual, doncs, penso pues, que un museu que està tan vinculat a la seva vella, pues, serà perfecte. Després tindrem els reconeixements que cada any fem a la trajectòria personal. Aquest any hem volgut reconèixer la trajectòria de Jaume Vilella, una persona entranyable per la gent de Lleida, pel món de la cultura, per haver estat pràcticament durant tants anys president i actualment ho és honorífic del Cercle de Belles Arts, a part de la seva vinculació també al món de l'esport per al Sicoris Club, però penso que també sempre ha contribuït a dinamitzar, inclús com va estar de regidor a la Paeria i demés, és a dir, una persona molt involucrada i que sempre ha volgut apostar pel Turó de la Sovella i, per tant, reconèixer-lo. Ramon Trudis és la distinció individual de l'any 2023, perquè aquesta conferència que ens farà en directe el 23 les té breument fetes, editades en dos vídeos i que es poden trobar per internet i que d'alguna manera també és una iniciativa d'aquesta de gent que li fa il·lusió i penso que val la pena reconèixer-lo. I la distinció amb una entitat, doncs jo crec que era cantat. L'any passat aquesta casa en la que estem, Cope Lleida, va tenir una iniciativa magnífica a través del director David Velasco i del Ricard Álvarez de fer aquesta campanya perquè la gent deixés gravada, no podia ser d'una altra manera, a la ràdio, amb la seva veu,
les veus,
el
sí.
Que se sent, que sent per la seva vella. Potser no van amagar quantitativament tanta gent com ens hauria agradat, però qualitativament creu que les veus que les van deixar el seu sentiment és magnífica i solament per aquesta iniciativa crec que val la pena la distinció.
Diré una iniciativa que jo vaig gaudir molt escoltant una per una totes les veus que van enviar les persones i que crec que va destapar dues coses, eh? Una, que hi ha molta gent que té records arrelats al Turó de la Sovella, i a més des de ben petits, eh? Molts, i fins i tot de grans, ara amb els seus fills, sent pares o avis o padrins. I l'altre vessant que va destapar aquesta iniciativa va ser més desagradable, molt més desagradable, i és el passotisme de les institucions. És a dir, nosaltres vam idear aquesta iniciativa amb tota la il·lusió del món, sent el motor i els organitzadors, i escolta, ja ho farem tot, però que s'adhereixin totes les institucions del territori lleidatà, siguin del color polític que siguin, perquè és que al final, si no ens pot unir el Turó de la Seu Vella, malament anem. I escolta, va ser un fracàs total i absolut en aquest aspecte, en aquest. Afortunadament, la vessant social va ser un èxit.
Sí, sí,
és el que
sí,
passa
sí.
Sempre, o sigui, al final les persones estan molt per sobre dels polítics, però francament va ser una decepció a nivell institucional.
Sí, 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 tant,
a nivell institucional, perquè escolta, al final tothom va dir que sí, però al final ningú va fer el pas.
No, ningú
va fer el pas.
No, això va ser molt trist.
I, bueno, ens vam quedar sols, escolta, encantats, eh? Vull dir, nosaltres n'escoltant veus i anar recopilant-les, però vaja, jo crec que es va perdre una oportunitat maca d'una iniciativa diferent per donar un altre recolzament cap a la candidatura del patrimoni de la UNESCO.
Sí, sí, sí,
però bueno.
Sí. No sé si es poden consultar a la web d'aquí, de la Copa.
No, les vam cedir a l'associació.
No sé si valdria la pena, o des de l'associació potser les podem penjar. Sí, ara que tindrem una web aviat bona, més moderna,
les podem penjar allí, almenys un resum,
la gent, si té ganes d'escoltar, que escolti.
I sí, les podeu escoltar.
De fet, públicament les hem sentides, perquè el dia de Sant Jordi les vam penjar ja aquesta. Passes que clavia tot el sarau, era com una mica d'acompanyament, però molta gent se'n reconeixia al passar, i també alguna altra activitat. Agraïm, evidentment, a la COPE aquesta iniciativa, que crec que, com ha dit molt bé el Ricard, va ser un èxit en aquest sentit, i que, en general, la majoria de la gent coincidia amb aquest sentiment del jo soc a casa, el principal monument, la referència. Sí. Una mica los tòpics, però que també a vegades referendar que el tòpic és un tòpic ben elaborat està bé, no? Els premis que també es donen aquell dia, el de fotografia ha tingut un guanyador que és en Ramon Canyelles, amb una foto meravellosa sobre el sepulcre de Pons de Vilamur, i el José María Baró, una magnífica lluna sobre del campanar, que és el segon premi. En el concurs de poesia, el Jesús García ha fet un poema que anima la gent que lo pugui escoltar en directe de la seva pròpia veu, emotiu, molt ben trebat. El segon, malauradament, ha quedat desert. I sí que la iniciativa del Premi Mossèn Jesús Tarragona de la Càtedra a la Universitat de Lleida, hi ha la notícia de que tenim 3 participants en el concurs, que a hores d'ara encara no s'ha elaborat la decisió del jurat, però per primera vegada podríem dir que tenim 3 i no quedarà desert. La música que acompanyarà aquest acte és de la Coral Shalom, que també fa 50 anys, i per tant hem volgut que s'incorporessin a la festa aportant-nos una miqueta, un tastet de la seva meravellosa música, al mateix temps recordant aquesta coincidència en els 50 anys. I per rematar-lo dels 50 anys, com a final de festa d'aquest acte, a les 9 de la nit, el que no vulgui estar tot l'acte anterior, a les 9 de la nit pot estar al claustre, perquè el Sicoris Club, el que és a través de l'Esbar Dansaire, en el cos de dansa, hi haurà un passeig per les miniatures catalanes, que és l'obra aquesta de dansa tradicional i contemporània que es va fer a la inauguració ja a l'Enric Granados i que ara es farà per tot el claustre. Per tant, serà una experiència força interessant. I passem al diumenge per acabar ràpidament.
Sí. El diumenge comença la festa a les 10.
Correcte.
A Tura de la Seu Vella fins a les 2, amb molts actes. Estem fora de temps, però tots són gratuïts. Només cal que pugeu caminant o aparcar per allí. Entre d'altres, quins tindrem?
Bueno, ara el toc de campana és habitual per donar la benvinguda, la missa oficiada per el nostre bisbe emèrit, també és mossèn, evidentment, Salvador Jiménez, no el bisbe emèrit, perdó, el bisbe, bisbe, sí, sí, el bisbe emeritut, no emèrit, és el mossèn, amb la Coral Estel que l'acompanyarà. Tindrem, potser com a acte així singular, la felicitació dels gegants xinesos de Lleida que fan 80 anys, i perquè facin aquesta felicitació amb la música dels Carreter, hi haurà els gegants japonesos de Reus que vindran a felicitar-los, i la comunitat xinesa de Lleida, també amb un membre de l'associació, el Li Cheng, i el Manuel Llaràs, que fa una mica d'intermediari també per fer aquesta felicitació. Hi haurà la quarta trobada de col·leccionistes, hi ha el Mercadet de la Sovella amb productes de botiguetes, i aprofito per si algú encara té ganes de portar la seva paradeta, mentre tingui producte seu vella, pot col·laborar gratuïtament i el que vengui per amb ell. Però l'important és que aquest mercadet en clau seu vella estigui. El country, un altre cop, lo tindrem a dalt, a la terrassa del Castell del Rei, amb l'entitat aquesta magnífica que ho fa i que dirigeix, la Tere Parisi. Tindrem la 11a exhibició de vehicles històrics, tindrem a la zona de lo que és el peu del Baluard del Rei, lo que és la ludoteca sota el car, amb los inflables, amb el taller de cares, de pintar-se, de fer obres d'art.
Sóc els de petits de casa.
I una petita iniciativa que és fer un puzzle en 3D de la seva vella, i també alguna altra coseta que podran veure com a sorpresa. Tot això ho fa l'Associació de Monitors i Educadors de Lleida. Jocs de fusta al Baluard de la Reina. Els trenets o trens a la seva vella, que ja el dissabte s'hauran pogut veure i que fa la secció de modelisme ferroviari de l'Ateneu Popular de Ponent, i que estarà complementat amb les aquarel·les del Marçal Abella, que ha fet aquest magnífic llibre sobre les estacions de Lleida. La música de balls tradicionals de Bolívia, l'associació Endiablada Boliviana. Els pous de gel estaran oberts també tot el matí amb una visita guiada especial pel seu responsable, el Marc Sans, a 11:15. Cal conèixer aquest patrimoni a vegades desconegut del turó. Els tallers d'aerorigami de papiroflexia, que aquest any, a part d'això i de l'hospital de campanya també, de la batalla Lincoln, que sempre els acompanya, hi haurà una iniciativa que lliga amb el centenari del Joan Oró i que la Fundació Joan Oró col·labora, que és el desplegament d'una vela solar i que implicarà la possibilitat de que aquestes veles solars fetes amb un material com és el de l'astrofísica aquesta, que d'alguna manera va ser pioner el propi Joan Oró, pues que es pugui veure i aprendre. Hi haurà los sketches per tot el matí per allí, hi haurà el vídeo que van fer pel 50 aniversari perquè la gent ho pugui veure tranquil·lament, que després ho penjarem, i per acabar el 23 concurs de pintura ràpida Turó de la Sovella, que ja comença a ser
un clàssic,
sense cap dubte.
Doncs la setmana que ve tornarem a parlar del programa i us l'explicarem a fons. Joan Ramon González, agafa forces.
Intentem, és com sempre, s'agafa amb tot el carinyo, però evidentment és, però bueno, sort que tenim un bon equip al darrere, entre altres el mateix Ricard, que també s'ha implicat a la Junta.
Sí, però jo estic amagat, per entendre'ns, però bueno.
Però de tots ho fem, però sobretot animar la gent que pugi en aquesta setmana a la Seu Vella a gaudir, a fer-nos companyia en aquests actes, a aprendre més coses sobre el turó.
La setmana vinent, és?
Exactament.
Bueno, si voleu pujar aquesta, perfecte, però sí, la setmana vinent...
Jo deia aquesta del dia de la Seu Vella, volia dir, exactament, però bueno, comença la setmana que ve i sobretot el diumenge 29, sí. No hauria de faltar cap lleidatà a la Seu Vella.
I tant que sí. Joan Ramon, fins la setmana vinent.
Gràcies, adeu Ricard, adeu a tots.
Doncs apa, per anar fent agenda. Fem una pausa, un minut i ja parlem d'esports.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, French Cancan con Jean Renoir. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
El Don Moon es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, avui amb 6 minuts per sobre de 2:15, comencem la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, que els dilluns ens porta els resultats del cap de setmana. Els posem sobre la taula i, bueno, i els analitzem, evidentment, i totes les notícies que van sorgint del món dels esports. Com sempre, ja saps que estem ben acompanyats amb el cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I estem esperant a veure si es connecta la Vanessa Ortega, la presidenta del Balafia Volley. I avui, abans de començar a parlar de resultats, mira, l'altre dia, la setmana passada, em van enviar un vídeo on l'speaker del Barris Nord, el Xavi Florença, feia un homenatge al Pepe Domingo Castaño, que ja saps que ens va deixar bueno, sense voler a principi de mes. Va esperar a començar la lliga regular al Barris Nord i el primer dia va sonar això al Barris Nord.
Hola, hola, comienza la temporada de Boro, la de las canastas, la de la emoción, la del espectáculo, la de siempre, la clásica, la única, la de los triples, la de los tiros libres, la del Spy Fruita, Barris Nord. Temporada Le Boro, en oficinas centrales, Ángel Scucci y Carles Cuellar, en gerencia Ramón Bordas, en la comunicación Laura Estadella, Javier Enjuanes, por Puertas y Sergi Palacios, en pista el Sons de la Mota y el Voluntaris, la mascota Elix el Cargón. Temporada Le Boro, Spy Fruita, Barris Nord. Les habla Xavi el speaker y todo esto está dirigido por el presidente de la Aliada. Y este es un pequeño homenaje al más grande Pepe Domingo Castaño.
Així sonava la sintonia de Tiempo de Juego al Barris Nord a Lleida i també doncs, aquest homenatge a Pepe Domingo Castaño, que és veritat, és únic i així s'ha reflexat a tots els sectors de la societat vinculats al món de l'esport sense importar el color i fins i tot l'esport. Xavi Florença, què tal? Bon dia.
Com diria aquell... Hola, hola!
Bon Escolta, dia. Primer de tot, moltíssimes gràcies en nom de la família Cope a Lleida per aquest homenatge. Escolta, què va significar o què era per tu Pepe Domingo Castaño?
Pues el cap de setmana enganxat a la ràdio, escoltant futbol, bàsquet, Fórmula 1, el que fessin, i ja et dic, o sigui, qui no ha escoltat Pepe Domingo Castaño?
És que clar, ha deixat una empremta personal que és imborrable i a més és inimitable, si vols. És a dir, ara a l'equip de Tiempo de Juego sé que ja van dir, aviam, no podem buscar una persona perquè faci el mateix, perquè jo només ho sabia fer ell i ja està, no hi ha més història. Aquí s'ha acabat Pepe Domingo Castaño i s'ha acabat la seva manera. En podrem trobar d'altres que igual seran millors o pitjors, però seran diferents segur, eh?
Sí, sí, al final ell era únic, no hi havia un altre. Per molt que ho vulguem fer igual o imitar-lo és impossible i bueno, doncs ara a Tiempo de Juego s'ha de buscar la forma de fer-ho diferent, sí. Però sense oblidar d'on venim, i d'on venien era del, per mi el més gran.
Sí, sí. Albert Square, bueno, suposo que la veu del Xavi, no sé si us coneixeu personalment, però la veu del Xavi segur que la coneixes, eh? No escoltem ara l'Albert Square. Bueno, Albert, no t'escoltem ara. Pues Xavi Pérez.
Sí.
Bueno, no escoltem a cap. Fem una cosa, Albert i Xavi, que veig que a mi sí que m'escolteu, sortiu i torneu a entrar. Això són aquestes coses del directe i de la informàtica i aquestes històries. Ho provarem ara, a veure si al final només és apretar un enllaç. És la gràcia de tot plegat. Escolta, ja ha començat la temporada regular al Barris Nord, Xavi. Tu des de quan estàs de speaker al Barris Nord?
Aquesta serà la tercera temporada.
La tercera temporada. Albert Square, a veure ara. Albert Square, et surts amb el micro tancat ara. Bueno, és igual, mentrestant... Albert. Res, que no hi ha manera, escolta. Bueno, és igual. Bueno, ara provarem d'una altra història. La tercera temporada serà aquesta?
Sí, aquesta serà la tercera.
Escolta, què tal això? Perquè, clar, l'espectre del Barris Nord és famós perquè no callem tot el partit, m'han dit.
Per això suposo que els hi va bé que estigui jo, perquè no callo.
Però, bueno, ja és això, no?
Sí, 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 al final és la gràcia. Sí, no crec que se'n donés bé fer-ho amb cap altre esport, però amb bàsquet, doncs, també l'he viscut des de sempre al Barris Nord i sé més o menys el timing i tal, i per això suposo que se'n doni bé.
L'speaker, jo crec que en un esport com el bàsquet, en futbol potser seria una mica més difícil, però en bàsquet, que passe alguna cosa cada 30 segons, és més important del que sembla. O sigui, des del micro pots animar la gent, pots fer que la gent s'aixequi, pots contagiar el públic perquè empenti el partit. Suposo que això ho has notat, a més d'una vegada.
Sí. Al final l'altre tenim... No? Al final se va crear a l'inici del quart-quart com un càntic i tal propi, i des de... Ja s'ha notat, o sigui, veus les cares dels jugadors, veus la gent, i allò és una olla a pressió, i clar, els partits han guanyat per la gent, o sigui, és així.
Bueno, clar, que al final és el que es busca. Sempre diem allò que és el sisè jugador, en bàsquet, per exemple, ja?
Sí. I Barris Nord és una caldera. Diria que és la caldera de l'Aleport.
Ja. Doncs a Xavi Florans, escolta, reitero, agraït per aquest homenatge a Pepe Domingo Castaño, que aquests darrers anys hem tingut la sort d'escoltar-lo a través de les zones de la cadena COPE, però que no és de ningú i és de tots, que és la gràcia, i així s'ha demostrat en molts camps de futbol i a molts pavellons de diferents esports. Xavi, una abraçada gran i que vagi molt bé la temporada.
Gràcies, igualment. Gràcies.
Anem a veure si podem recuperar aquesta connexió amb el Xavi i l'Albert. Fem una pausa rapidíssima i a veure si podem arreglar aquesta història.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40 de
tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego
y el mejor equipo de la radio deportiva.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900-84-1215. Cofidis, cuenta con nosotros.
Doncs apa, que arribem a tres quarts de dues, amb problemes i amb totes les històries, però les veus sempre acaben arribant. Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Ara sí?
Ara sí. Home, t'has quedat amb les ganes de dir l'hola. Ah. No, no ha pogut ser, són aquestes històries, problemes d'aquests. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bueno, el Xavi Florença, suposo que l'heu escoltat més d'una vegada, l'speaker del Barris Nord.
Sí, ja és un càrcic, ja és un
càrcic. Jo li deia ara, crec que ho heu escoltat, perquè clar, jo a vosaltres no us podia escoltar, però vosaltres sí que m'escoltàveu a mi, que l'speaker al bàsquet, que és un esport en el que cada 30 segons passa alguna cosa, o abans, té més importància de la que sembla, l'speaker?
I tant, i dona molta força a l'afició, dona molta força a l'afició. Sí.
És una part més de l'espectacle, i en el cas del Barris Nord, que la meva és horrible, doncs encara té més mèrit el que intenta fer el Xavi cada 15 dies. Mira, des d'aquí fem una crida a veure si una punyeta de grada arregla la megafonia del Barris Nord, perquè és perquè el Xavi s'ho curra moltíssim, però se sent...
Clar, no acompanya el so. Bueno, sonoritzar aquests pavellons no és fàcil, s'ha de fer, s'ha d'intentar fer-ho bé i home, que facin la seva feina, que és més important del que sembla. En fi, escolta, que anem a parlar de la jornada que ens ha deixat amb el Sergi. Parlàvem la setmana passada de que li feia respecte el partit del Lleida Esportiu d'aquest cap de setmana, i que al final s'ha traduït en un empat a 0 a domicili contra el Badalona Futur a Vic. Sí, perquè és aquesta història. O sigui, l'equip es diu Badalona, juguen a Vic i el nom que sortia al datàfon on cobraven les consumicions sortia Lleida, però bueno, són aquestes històries que passen. 0-0, esportivament parlant, com valoreu aquest punt a Vic, bueno, davant del Badalona Futur?
Home, jo diria que per ser un resultat a fora de casa és un resultat que és bo, però tenint les aspiracions que té el club, doncs penso que es queda una mica curt. O sigui, que, què vol dir això? Que quan han trobat el primer or dur de la competició, doncs per aquí no han pogut passar-hi.
L'Hèrcules ha posat líder, Albert, amb 18 punts. Lleida Esportiu, que quan va començar el partit era segon, segueix segon amb 16 punts a 2 punts, i el Badalona Futur, tercer, un punt per sota. Com valores esportivament aquest punt?
Home, jo crec que era el primer partit així amb rivals dels que estan a dalt i per tant de màxima exigència, i jo crec que és un bon punt. És un bon punt. Acostuma a passar que en aquests partits que s'aixequen tantes expectatives, al final el que passa és que hi ha un empat a res, no? Sí. Tot i que aquí, és veritat que els últims 5 minuts el partit va revolucionar una mica i que pugui passar qualsevol cosa, però jo crec que és un bon punt. El que passa és que ara Lleida té dos partits seguits a casa contra dos filials, a més, que sí que és on s'haurà de començar, doncs, a demostrar si realment aquest equip pot aspirar tot, i aspirar a tot vol dir fins i tot acabar primer, per tant, pujar de categoria, o és un mes dels que podrà aspirar, doncs, està a la zona de play-off. El punt és bo, el que passa que ara és això, són dos partits seguits a casa i a part amb dos filials, no?, que sempre és complicat jugar-los.
Ja, ja. Clar, ara, al final és el que dius, el Lleida va molt bé, però no oblidem que el primer objectiu és la permanència, que l'any passat la veiem negra al desembre, gener, febrer, març, novembre, desembre, gener, febrer, sobretot. Per tant, el primer és la permanència, a partir d'aquí aspiracions més altes. Però sí que és veritat que si s'aspira ja de bones a primeres a dir, escolta, anem a veure si podem pujar directe, o almenys quedar dels 5 primers, en aquests partits de casa el Barça ha de rematar sí o sí, eh?
Sí, perquè, a veure, però això passa a totes les lligues i a totes les categories, no? Jo crec que en aquest país, tret de Barça i Madrid, la resta d'equips, sempre el primer objectiu és la permanència. Ja podria ser boig, no, l'Atlético Madrid va baixar. El València li ha anat el carro pel Pedregal. El Sevilla li ha anat el carro pel Pedregal. Parlo de primera divisió. Amb la qual cosa, si tu vas tocar de peus a terra, doncs el primer objectiu és, doncs, certificar aquests 40-42 puntets per tancar la permanència i a partir d'aquí, doncs, a veure on podem estar. També és veritat que en la confecció de plantilla que s'ha fet aquesta temporada, home, sembla que aquest equip pot aspirar a quelcom més, no? Però d'entrada era important, com bé dius, després de la temporada que vam tenir l'any passat, doncs, començar amb força, veure que efectivament, doncs, tot pinta que no patirem les angoixes que vam patir l'any passat, i a partir d'aquí ja ho veurem. Però, bueno, al final tot el que sigui no perdre fora de casa és un molt bon resultat.
Clar. La veritat és que de moment pinta bé. Ara parlem esportivament. Extra esportivament, Albert, Déu-n'hi-do, com es va embolicant la història setmana rere setmana. Ho dic pel tema dels TPVs, des d'on estaven cobrant el tema de les barres i això, que fos de l'Atlètic Lleida, és quan menys curiós, no?
Bueno, és la primera certificació oficial, per dir-ho d'alguna manera, que tot el que hem anat dient aquests dies és veritat. Hi ha aquest grup d'empresaris que són els propietaris, doncs, que porten el control del Badalona. Fins ara tot era un pur parler, no? Ningú ha ensenyat la foto, que hi havia confirmació oficial, però bueno, el data on te surti a l'Atlètica, doncs home, potser és la primera prova, no?, de que efectivament això és així. Ara haurem de veure què passa. Si ja donen el pas i ja ensenyen les dues potetes i ja diuen, nois, com que ja és això, o, bueno, continuem esperant impuls com el d'ahir en el tema del telèfon.
Però que aquesta se'ls ha colat, suposo que no esperaven que sortís així, no?
No.
Mira, quan tu les coses no les fas de cara, és molt complicat. És com allò de la mentida, no? A mi no m'agrada mentir perquè la mentida te les poten molt curtes, has de tenir molta memòria i has de tenir moltes quartades. Doncs amb això és el mateix, no? Quan tu fas alguna cosa que no vas de cara, no ho expliques obertament i deixes que es liï la que s'ha liat, no?, amb aquest vol parlar que tothom diu la seva, doncs que poden passar aquestes coses, no? Que pot ser molt torpe, perquè per mi és una torpesa mayúscula el que va passar ahir, però, bueno, tot això va derivat de no anar de cara i de no explicar les coses, que no passa res, que evidentment hi ha gent que està d'acord i hi ha gent que està en desacord. Val, perfecte. Però ja vam parlar en el seu dia. Jo almenys soc dels que pensa que cadascú amb el seu diner fa el que li dona la santa gana. No? Després estarem d'acord o no estarem d'acord. Aleshores, tampoc s'ha de tenir por a explicar les coses. I aquí s'està tenint por. I s'està tenint dubtes. Perquè la situació l'any passat era una i ara la situació és una altra. Però, bueno, al final del temps, doncs, acaba ficant a cadascú al seu lloc i s'acaben desvetllant incògnites. Per molt que sigui d'una forma tan torpa i tan maldestra com ha estat en aquest cas.
Clar. Xavi, no sé com ho veus tu, però jo veig que també potser és una operació que està lligada o està començada, està embastada, però no està tancada oficialment o del tot, però que potser fins i tot no saben com presentar-la a la societat i per tant estan buscant la manera i ara se'ns ha escapat aquesta història, no?
No, no s'ha escapat res. Això se sap que tenia que ser així i punto pelota, no s'ha escapat res. Però el president de Lleida no va mai, quasi mai, als desplaçaments amb aquest hi era. El senyor Jabalovic hi eren. Hi havia una certa gent que hi eren a la llotja i al que no era la llotja. Llavors, pues, bueno, què passa això? Pues, bueno, pues, és per començar a ficar-se en antecedents. L'afició porta pancartes, dient que no a la ciutat només vol un club. Bueno, pues comença't a mentalitzar que potser n'hi ha dos.
Estan d'acord amb l'Albert amb el tema de que, escolta, cadascú amb els seus diners fa el que vol, només faltaria, sí, això ho tinc clar. Avui a la redacció fèiem càlculs ràpids, el compte de l'Abella, però amb aquests diners, Albert i Xavi, els distribuïm al futbol, o sigui, els distribuïm a tots els esports, menys al futbol masculí, o sigui, futbol femení, bàsquet masculí i femení, hoquei masculí i femení, handbol, i segurament me'n deixo algun, i jo crec que quasi a tots els acabem pujant de categoria, només amb aquesta inversió que es pretén fer al futbol masculí a la quarta divisió estatal, eh?
Vale, però...
Que tothom fa el que vol amb els seus diners, però vull dir que allò que dèiem de, bueno, que volem ser a Lleida tal, és que podríem ser líders d'un o dos esports que no fos el futbol masculí amb menys de la meitat d'inversió. No?
Però aquí estem a no de sempre.
Sí, sí, sí.
Hi ha d'haver algú que lideri això.
Clar.
Hi ha d'haver algú que digui, senyors, a Lleida som 140.000 habitants sensats, la vaca doni per lo que va, doni, no la podem munyir per tots, perquè no hi ha llet per tots. Aleshores, centrem-nos, focalitzem. L'aposta de ciutat és aquesta. I a partir d'aquí, projectes que siguin sostenibles. I els que no siguin sostenibles, doncs no, ho sento molt. Llavors, mentre no hi hagi aquest lideratge, doncs sempre estarem igual. I això es feu contra la lletera. Clar que amb aquests diners es podrien fer moltes coses, però, bueno, pues aquesta gent ha decidit invertir-ho.
Que sí. Això està clar.
I és lícit. I si no hi ha ningú que senti tothom en una taula i diu, senyor, a veure, centrem-nos, perquè és que no anem enlloc, perquè al final, el Francesc Solana, el director general del Morava d'Andorra, un dia m'ho va dir, no? Diu, el problema de Lleida és que volem tenir de tot i al final no tenim de res.
Sí, tens raó.
I és cert.
Però qui ha de ser aquesta persona, Albert? L'alcalde de Lleida ha de ser o busquem un altre interlocutor?
Home, l'Ajuntament de Lleida, evidentment, perquè no oblidem que tots aquests projectes juguen a instal·lacions municipals. Una altra cosa és que te ve aquí un tio o un grup d'empreses o una dona o que sigui i te fot 10 milions damunt de la taula i te construeix un camp de futbol, te construeix un pavelló i diu jo aquí monto el meu xeringuito i jugarem a Villes Clàssiques aquí, però he fet una instal·lació que la pago jo, ja? Aleshores, cap problema. Però és que aquí hi ha un component institucional molt important, que és aquest, que tots juguen en instal·lacions municipals. Aleshores, a partir d'aquí, jo crec que hauria de ser l'Ajuntament el que fes el cop de cap i digui, bueno, fins aquí, que entenc que és molt complicat, perquè entenc que és molt complicat. I la vegada que l'Ajuntament, quan hi havia diners, va dir, vinga, café para todos, va acabar com va acabar, no? Que va ser l'època aquella, amb el futbol a segona, el bàsquet a l'ACB, el voleibol a la Superliga, el handbol femení a la divisió d'honor, l'hoquei a la divisió d'honor, bueno, sí, clar, llavors, bueno, aquell ajuntament donava diners, tots van estar dalt, però recordeu que tots aquells projectes, al final, tots van acabar desapareixent.
Sí, clar, per problemes econòmics.
Tret de l'hoquei, que era l'únic que tenia patrimoni i se'l va haver de vendre. Però tots ja no és que baixessin de categoria, és que van desaparèixer. Perquè la UE Lleida va desaparèixer, el Lleida Bàsquet va desaparèixer, el Vole Lleida va desaparèixer i la Soia Soledatana va tenir que fer un reset total i absolut. Mm-hmm.
Has dit vòlei? Doncs mira, la Vanessa Ortega és que avui no la podem tenir perquè estem tenint aquests problemes tècnics, però el Balàfia Vòlei està signant un inici de temporada que és espectacular. Van tornar a guanyar aquesta vegada a domicili, l'Illa Grau 1, el Balàfia Lleida 3, són segons a la classificació amb 6 punts, 6 de 6. Com dèiem la setmana passada, de moment és anar posant punts al sac i ja vindran els dies dolents, els caps de setmana dolents, i de moment que tinguis un bon pes de punts al sac. Per tant, benvinguts siguin.
Però veus que és clar, per aquest seria l'exemple, no perquè sigui la Vanessa, que és companya de Tortuglia. Aquest és un projecte que amb els seus molt de caps i el que li costa, però al final és sostenible.
Clar.
Si per aquelles coses de la vida, a base de fer les coses esportivament, es puja a dalt de tot, jo estic convençut que la Vanessa Ortega no es fotrà un cop al cap i es tornarà boja i dirà, bueno, que són 200.000, doncs 200.000 i ja ho trobarem. No.
Clar. Bueno, no, és que és com han arribat fins aquí.
Arribarà fins on pot arribar.
Correcte, ja correcte. Estem a punt d'arribar a les dues. Victòria del Vila-sana femení amb hoquei, victòria del Cadí-la-Seu amb bàsquet femení, victòria de l'equip del Força Lleida femení, empat de l'AM femení, déu-n'hi-do quin cap de setmana en femení a la zona de Lleida.
I victòria del Llista.
Sí, sí.
I victòria de Llista, evidentment.
És molt important.
Bona, històric.
Per primera vegada.
És històrica, no?
Claro.
Bueno.
Per això sí. Per primera vegada que...
És el primer club de Lleida que aconseguís passar una ronda de Champions.
Que imagina't, és que, claro, és que això que estàvem parlant ara, és que tu fixa't, és que parlem d'uns nivells, després parlem de la segona federació en futbol masculí i bueno, en fi, és igual, el futbol ja ho té, aquestes, claro, històries.
Aquest és el tema, és que ens estem traient els ulls, ens estem insultant i ens estem tornant bojos i estem a la quarta categoria del futbol espanyol.
Clar, que és la quarta, és que és la quarta.
Estem parlant d'un milió d'euros aquí, 2 milions de la Badalona i tal, per jugar a la quarta categoria del futbol estatal.
És que parlem de molts diners.
I surt Javaloy de les xarxes i convida Piqué a portar l'Andorra a Lleida.
Sí, sí. No,
és... però què?
Allò és un altre rotllo, eh? Allò és un altre rotllo. Escolteu, que ens plantem a les dues, ni que sigui a través de línia telefònica, però la veu de l'Albert Escori i el Xavi Pérez i la Vanessa, que no ha pogut entrar, no la deixem de tenir un dilluns més aquí. Que tingueu bona setmana, gràcies.
Igualment, podeu-se.
Igualment, merci.
En fi, la veu arriba igualment. Soc el Ricard Álvarez, són les dues, demà hi tornem. Ara et quedes amb tota la informació de la Pilar García Muñiz, aquí, a COPE.